Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa es compromet a multiplicar per 4 els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya per acollir i engegar el nou model de finançament singular acordat amb Esquerra Republicana. Maria Pagès.
Ho ha dit durant la primera sessió de control del seu govern al Parlament de Catalunya, en la que ha demanat a Junts que ajudin a aconseguir el nou finançament a Madrid.
S'està treballant, s'han nomenat ja responsables, es prendran les accions necessàries per poder dimensionar l'Agència Tributària de Catalunya, que bàsicament ha de multiplicar-se per 4.
La Fiscalia Anticorrupció demana al Suprem que investigui l'exministre José Luis Ábalos pel cas Coldo.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el president Pedro Sánchez s'han creuat acusacions de corrupció a propòsit del cas Coldo en la sessió de control del govern espanyol.
Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya.
En el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso.
El govern espanyol anul·la el procés i la sentència contra Salvador Puig Antic 50 anys després de la seva execució en mans del règim franquista.
Avui s'ha fet entrega del document de reparació. La germana de Puig Antic, Immaculada Puig, agraït el pas de l'executiu espanyol.
Hace 50 años que estamos luchando por esto, por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Y en este momento para nosotros es muy importante y estamos como, no sé, como emocionadas y no tenemos palabras, la verdad. Gracias.
En cultura arrenca aquesta hora la inauguració de l'exposició al Disseny Hub de Barcelona, que repassa l'univers de Vinson i Ikea.
La mostra posa en valor el paper democratitzador del disseny que han tingut les dues marques i la seva importància en el benestar de la gent. Es podrà veure fins al 23 de febrer. Juli Capella és el comissari de l'exposició.
Aquesta exposició no va de contraposició, va de miralls, de joc, de diferències positives amb un únic tema comú, que és democratitzar el disseny.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça obligat a guanyar la Champions.
Les blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al Johan Cruyff contra el Hammarby suec en la segona jornada de la fase de grups de la màxima competició continental. Les jugadores dirigides per Pere Romeu, que van caure en la primera jornada a Manchester, es veuen amb la necessitat de sumar una victòria per redreçar el camí a Europa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Les últimes hores hem tingut una clara diferència entre les comarques de l'oest i les de la costa. Encara es plovisqueja una mica cap a les terres de Ponent, així com a gran part del Pirineu, al nord de la Catalunya central, després d'aquest matí que ha portat alguna pluja, sobretot aquest migdia, a gran part de la demarcació de Lleida i de l'interior de Tarragona. Com dèiem, a prop de la costa, també gran part del prelitoral, l'ambient està dominat pel vent de Garbí, que està arribant més ressec, per tant amb núvols més esquifits i també amb una temperatura força més alta que ahir. Aquesta nit i demà al matí ens creua una part activa d'una pertorbació. Per tant, demà al matí, sobretot també al migdia, tindrem ruixats a moltes comarques, els més importants al Pirineu Lleidatà i a les comarques barcelonines. S'acabaran estenent fins a Girona, però demà a la tarda acabaran desapareixent pel nord del país. En canvi, demà a la tarda i vespre tornaran a entrar algunes pluges per les comarques de l'Ebre o del Pirineu Lleidatà i demà amb una temperatura que baixarà. Sobretot, ho sentirem ja al final de la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs, a banda de les aturades habituals que hi són en plena hora punta, en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona i a les seves rondes, repassem incidències. Per exemple, és cert que són habituals, però també és la incidència, aquestes obres a l'autopista C-16, a Terrassa. Hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, en sentit nord, en sentit Manresa. De fet, la incidència més important és un accident que s'ha produït a l'autopista AP-7 a Mollet del Vallès. Encara queda un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, hi ha aturades destacades, cua de vehicles d'uns 5 quilòmetres aproximadament entre Santa Perpètua i Mollet del Vallès. Aquests 5 quilòmetres en retencions, com et deia, a l'autopista AP-7, en sentit nord, a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
A Endesa, millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada en bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salvador Illa afronta la primera sessió de control al seu govern, prometent que multiplicarà per 4 els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya per acollir i engegar el nou model de finançament singular acordat amb Esquerra Republicana. Tot plegat, mentre a Madrid la sessió de control del govern espanyol ha estat marcada de nou per un debat tens entre PSOE i PP.
Pel que fa al govern català, Illa ha demanat a Junts per Catalunya que defensi aquest nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. També ha assegurat que ben aviat hi haurà inspectors per sancionar els propietaris que facin frau en els lloguers. Tot plegat en un debat on Junts l'ha acusat de pactar algunes resolucions amb el Partit Popular i Vox.
Aquestes són les principals conclusions d'aquesta primera sessió de control del govern de Salvador Illa. Mont Carvajal.
Salvador Illa s'ha estrenat en una sessió de control com a president i Junts com a primer grup de l'oposició. El seu president parlamentari, Albert Batet, l'ha acusat de sucursalista per haver participat en actes amb el rei i per haver votat 41 resolucions amb el Partit Popular i Vox en el debat de política general.
Vostè, escolti'm, ha anat fins i tot amb helicòpter militar amb el rei durant aquests dos dies. S'ha vist més vegades amb el rei que amb cap altre partit d'aquesta cambra parlamentària. I això fa que segurament s'oblidi dels problemes dels catalans, dels problemes reals dels catalans, com són, per exemple, les 31 incidències diàries que hi ha al servei de Rodalies. Menys helicòpter i més Rodalies, senyor president.
Ella els ha demanat que ajudin a aconseguir el nou finançament a Madrid i davant d'Esquerra s'ha compromès a quadruplicar els recursos per l'Agència Tributària Catalana i a complir el calendari acordat pel nou finançament.
S'està treballant, s'han nomenat ja responsables, es prendrà les accions necessàries per poder dimensionar l'Agència Tributària de Catalunya, que bàsicament ha de multiplicar-se per 4.
Illa s'ha compromès també amb els comuns a sancionar qui se salti la llei amb els lloguers de temporada i a fer-ho el més aviat possible i amb els inspectors que facin falta. 150, segons Jessica Albiach.
Ho dèiem ara en portada. Mentrestant, a Madrid, en sessió de control al Congrés dels Diputats, el líder del PP i el president del govern espanyol s'han creuat acusacions de corrupció en un agre debat que ha tingut el cas Coldo com a protagonista. Avui, que la Fiscalia ha demanat al Suprem la imputació de l'ex número 2 de Sánchez, l'exministre José Luis Ábalos. Pere Sanz.
Els populars aprofitaven la sessió de control al govern per llançar una nova ofensiva política contra Sánchez pel cas Coldo, tot plegat després que dilluns s'encetessin l'ofensiva judicial a l'Audiència Nacional. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha reclamat la dimissió del president del govern pels casos de corrupció i en la seva resposta Sánchez ha demanat disculpes a la ciutadania i ha insistit en la contundència del PSOE davant la corrupció.
Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya.
En el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Por tanto, señoría, tápense un poco, que de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra de l'abecedari.
A més, Sánchez ha lamentat l'oposició que ha qualificat d'estèril del PP i ha avisat als populars que queden 1.000 dies de legislatura.
També el Tribunal Suprem ha obert una causa contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de secrets en el cas de la difusió de dades relatives a una investigació per delictes de frau fiscal i falsedat documental contra un particular, en concret la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
De moment, el fiscal general ja ha dit que descarta dimitir i ha convocat la Junta de Fiscals. García Ortiz defensa la seva actuació i diu que va fer la nota de premsa per combatre falsedats de la parella de Ayuso.
En el capítol de reaccions, el PP ja li ha reclamat que ple mentre que des del govern espanyol defensen la seva feina.
Escolteu el diputat popular Miguel Tellado i la resposta del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Qué grave que quien tenía que perseguir los delitos acabe cometiéndolos para cumplir las órdenes del señor Uno. Nos lo explicó Sánchez. ¿Y la fiscalía de quién depende? Pues eso. Están ustedes metidos en un gran lío. a lo que ha hecho referencia hoy respecto al fiscal general del Estado, me gustaría que no tapen lo principal y más importante que subyace. Hay un señor que ha reconocido dos delitos fiscales, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ustedes a ese respecto no dicen nada. Nosotros no utilizamos, no instrumentalizamos y, sobre todo, el bulo no forma parte de nuestra política.
Encara en clau judicial i pel que fa al procés, Jordi Turull ha portat al Tribunal Constitucional el primer recurs per la no aplicació de l'amnistia.
Turull considera que s'han vulnerat drets fonamentals com la legalitat penal i la tutela judicial efectiva. Denuncia davant del Constitucional que no amnistia la malversació de l'1 d'octubre. El Suprem ha fet una interpretació extravagant, imprevisible i analògica. Ara serà el Constitucional de majoria progressista qui tindrà l'última paraula.
També al voltant del procés s'acusen d'estafa l'organitzador d'un acte a Arenys de Mar per commemorar l'1 d'octubre. L'home va desaparèixer sense haver pagat el muntatge dels escenaris ni les actuacions musicals. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
Segons ha pogut saber Ràdio Arenys, aquest matí l'organitzador Jordi Mateu ha enviat missatges a les persones afectades convocant-los a una reunió a finals de la setmana i justificant la seva absència per motius de salut. A dia d'avui, artistes, col·laboradors i entitats han denunciat que no han cobrat el que se'ls havia compromès i l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha fet públic que elevarà el cas a la Fiscalia, tal com ha avançat l'alcalde Estanis Fors.
Hem emplaçat a fer una reunió amb tots els afectats aquí a l'Ajuntament per veure com ho solucionàvem i nosaltres denunciem aquest senyor per Fiscalia, s'ha de veure que ha sigut una estafa amb un agent, però també no a l'Ajuntament, perquè nosaltres no ens ha estafat res, perquè nosaltres no tenim res signat, simplement hem deixat uns espais per fer conferències i per fer xerrades que de fet es van fer, però sí que ens sentim que el nostre nom ha quedat amb el mes com a Ajuntament d'Arenys de Mar.
Per la seva banda, entitats sobiranistes com l'ANC d'Arenys de Mar es desmarquen de l'acte, però afirmen sentir-se culpables per haver promocionat el projecte.
Titular també destacat de la jornada, les germanes de Salvador Puiggentí, que el darrer condemnat a mort a Garrotville del franquisme, han agraït aquest dimecres l'anul·lació de la seva sentència.
Ha estat en un acte on el ministre de Memòria Democràtica els ha entregat també una declaració de reconeixement i reparació després de 50 anys de lluita per aconseguir-ho. Ángel Víctor Torres ha remarcat que queda anul·lat tant el tribunal com la condemna que va patir l'activista l'any 1997.
En el texto es muy importante que se enfaticen dos cuestiones. Primero, que el Consejo de Guerra dictó una sentencia injusta y por tanto se anula y que esos jurados y ese proceso estaban fuera del marco jurídico, de la defensa de los derechos humanos y del mínimo, la mínima defensa de quien estaba encausado y por tanto también se anula la sentencia pertinente.
I aquest ha estat el moment en què la germana de Puig Antic, Immaculada Puig, ha agraït el reconeixement.
Hace 50 años que estamos luchando por esto, por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Y en este momento para nosotros es muy importante y estamos como, no sé, como emocionadas y no tenemos palabras, la verdad. Gracias.
En successos, cau un menor des del balcó d'un tercer pis a Vilaseca.
Els Mossos d'Esquadra treballen per aclarir les causes per les quals un nen d'uns 4 anys d'edat s'ha precipitat des d'un tercer pis al carrer Sant Jordi de Vilaseca aquest dimecres. La policia catalana ha rebut l'avís dels fets a 3:45 de la tarda i s'ha traslladat als llocs del fet juntament amb 4 dotacions del sistema d'emergències mèdiques. Els serveis mèdics han atès el menor al mateix carrer i l'han traslladat a l'Hospital Joan 23 en estat crític. Els agents han dut a terme les gestions corresponents amb la família del menor per a determinar com ha pogut caure.
Notícies en xarxa.
A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha superat el primer tràmit per modificar les ordenances fiscals pel 2025.
La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha dictaminat favorablement aquest dimecres sobre la modificació de les taxes que proposa el govern municipal per l'exercici del 2025. S'ha fet amb el sí de Barcelona en Comú i Esquerra i el vot contrari de Junts, Partit Popular i Vox. El regidor d'Economia i Hisenda, Jordi Valls, ha agraït el suport dels comuns i Esquerra i ha assegurat que continuaran treballant per arribar a més acords.
Tant Esquerra Republicana com comuns agraïments, com no pot ser de cap altra manera. Deixar-los clar que jo no confio, no en confio en mi mateix, però jo intento generar confiança. Crec que val la pena i que tenim un camí per recórrer per veure si l'IBI finalment es queda 1,08, es queda 1,30 o queda en un entorn entre aquests dos camins.
El següent pas ara és l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances al plenari d'aquest mes d'octubre, moment a partir del qual es podran presentar al·legacions. La votació per l'aprovació definitiva de les ordenances es preveu al desembre, per tal que les noves taxes entrin en vigor l'1 de gener del 25.
I Pedro Sánchez ha tornat a defensar avui la llei d'habitatge en vigor des de fa un any.
El president ha afirmat que cal temps i compromís per part de totes les administracions per garantir l'èxit de la normativa i ha posat Catalunya com a exemple del bon funcionament de la llei.
140 municipios catalanes que ya usan la ley de vivienda pues han hecho que el precio medio del alquiler del segundo trimestre del año 2024 haya sido un 5% más bajo que en el trimestre anterior. Es la mayor caída de toda la serie histórica en casi 20 años. Y en contraste, bueno, pues en aquellos municipios catalanes que no se ha declarado esas zonas tensionadas, los precios de los alquileres han permanecido estables.
Tot plegat avui, que hem sabut que el 7,7% dels catalans que tenen un contracte laboral viuen per sota del llindar de la pobresa. La xifra és més baixa que la mitjana estatal, que és del 13,7%. Segons l'informe Pobresa Laboral, quan treballar no és suficient per arribar a final de mes, d'Oxfam Intermón.
L'informe revela que els sectors més afectats per la pobresa laboral són l'agricultura i el treball de la llar, on 3 de cada 10 persones viuen en la pobresa, tot i tenir feina. Sectors com l'hostaleria i la construcció també tenen aquest problema, que afecta dues de cada 10 persones contractades. L'informe diu també que un de cada 4 autònoms i les persones contractades a temps parcial pateixen pobresa laboral.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Aplicar maniobres de reanimació a una persona que està patint una aturada cardíaca i fer-ho abans que arribi l'ambulància augmenta entre 2 i 3 vegades la possibilitat de supervivència de l'afectat.
Avui és el Dia Mundial de l'Aturada Cardiorrespiratòria i per aquest motiu el Sistema d'Emergències Mèdiques ha organitzat tallers formatius arreu de Catalunya després de constatar que l'any passat només en el 40% dels casos el pacient va rebre suport vital previ per part dels testimonis.
Anna Ruiz.
Durant el 2023, el SEM va atendre 2.700 aturades cardíaques a Catalunya i en el 40% dels casos, algun testimoni va realitzar maniobres de reanimació. Del total de persones afectades, únicament el 30% va arribar a l'hospital en vida. Els equips d'emergència tenen clar que actuar abans que arribi l'ambulància augmenta les possibilitats de supervivència i és per aquesta raó que incideixen en la necessitat de formar la ciutadania en primers auxilis. La directora del Sistema d'Emergències Mèdiques és Anna Foncarni.
Tenim un 60% de situacions en què els testimonis que ens truquen perquè necessiten aquesta ajuda podrien, doncs, d'alguna manera fer aquest aprenentatge i fer aquest intent de donar oportunitat de vida a la persona, doncs, que acaba de tenir l'aturada.
Els experts adverteixen, però, que abans de qualsevol acció, en el cas de ser testimoni d'una situació d'emergència, passa per trucar al 112, que ajudarà i guiarà en la tècnica per aplicar les maniobres de reanimació. El SEM ha organitzat avui tallers formatius a 13 municipis catalans.
Doncs un d'aquests punts on s'han fet els tallers és la plaça Major de Vic, Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
Per cada minut que passa es redueixen en un 10% les possibilitats de supervivència d'un pacient amb una aturada cardíaca. Una gran part de l'èxit de la salvació d'un pacient és que la gent del carrer que se'l trobi, en aquest cas, l'ajudi. A la Catalunya Central han atès a més de 130 pacients en aquesta situació i en un 42% dels casos hi havia algú fent la reanimació cardiopulmonar. Ho explica Jordi Calafell, cap del SEM a la Catalunya Central.
No s'ha de tenir por, són maniobres salvadores. Mal, més mal del que té aquella persona en aquell moment té el cor parat, més mal no li farem. Es pot trencar alguna costella? No, és que no ens hem d'amoïnar, vull dir, que li podem salvar la vida i tenir la costella trencada. Ostres, li haurem salvat la vida, no? Vull dir, que realment això és fonamental. I ja el dic, que són maniobres super senzilles, no hem de tenir por.
Avui és el Dia Mundial de Conscienciació de l'aturada cardiorrespiratòria i és per això que el SEM vol que tothom sàpiga fer un RCP.
Més coses en clau educativa. Joan Manuel del Pozo és el nou president del Consell d'Educació de Catalunya.
Del Pozo és doctor en filosofia i professor emèrit de la Universitat de Girona, on també va ser tinent d'alcalde. També ha estat diputat al Congrés i al Parlament i conseller d'Educació en el govern de Pasqual Maragall.
I en una entrevista a Ràdio Ripoll, del Pozo ha explicat els seus reptes. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
El Consell d'Educació de Catalunya serà presidit per un ripollès. Joan Manuel del Pozo ha pres possessió del càrrec aquest dimarts en sessió plenària davant dels 75 membres que conformen el Consell. Amb una trajectòria de més de 40 anys en el camp educatiu i polític, agafa el relleu de Jesús Vinyes, a qui ha destacat la bona feina feta durant aquests anys.
El repte principal, tenint en compte que és una institució que ha funcionat molt bé, no és fer una transformació radical, que no tindria sentit. Crec que el que puc aportar simplement és una perspectiva nova en la forma de tractar les coses, simplement perquè sóc una persona diferent de l'anterior president. amb el qual hem fet un traspàs exemplar.
Tot i això, un dels reptes que s'ha proposat és potenciar el diàleg en una societat que considera tensada.
Tenint en compte que estem en una societat altament tensionada, que a més de la tensió social general hi ha una tensió en l'àmbit educatiu bastant perceptible, i crec que el que puc aportar és una possibilitat de fer que el diàleg sigui tranquil, constructiu.
Del Pozo també ha mostrat la seva preocupació per l'índex d'abandonament escolar, el qual afirma que encara és molt elevat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des d'Ona Codinenca, Ràdio Ponent Mollerussa i Ràdio Mollet.
El Departament de Joventut del Consell Comarcal del Moianès ha organitzat una trentena d'activitats durant aquest inici d'octubre vinculades a la prevenció del consum de drogues i l'ús problemàtic de pantalles. Ha estat un seguit d'iniciatives impulsades arran del projecte Controles de la Diputació de Barcelona, que treballa els factors de protecció per prevenir les addiccions amb una exposició itinerant. Durant aquests dies hi han passat diferents agents de la comarca, com professors, entitats que treballen amb menors d'edat i mitjans de comunicació.
Belloc d'Urgell, un any més, ja en són 5, que celebra les jornades de transformació digital dedicada als joves del municipi. Entre els tallers s'ha parlat de ciberseguretat a les xarxes socials. Albert López, periodista especialitzat en tecnologia, ha apuntat que és molt important l'acompanyament dels pares i establir límits amb eines, per exemple, de control parental per evitar, entre altres, l'addicció. Es recomana que de 0 a 6 anys no utilitzin el telèfon a partir del 7 com a màxim una hora, sempre amb la supervisió dels pares, i a partir dels 15 és quan podrien començar a tenir el telèfon mòbil a la butxaca.
A Mollet, una vintena de persones han assistit a la tercera jornada del Fem Xarxa, on quatre negocis de Mollet han compartit la seva experiència a l'hora de crear un negoci i fer-se emprenedors. L'objectiu de l'acció és connectar amb altres persones emprenedores en la mateixa situació, presentar-se, compartir projectes, trobar sinergies i establir col·laboracions amb la visió inspiradora de qui ja ha muntat el seu negoci. En el que portem de 2024 a la ciutat ja s'han atès 1.408 emprenedors i s'han formalitzat un total de 27 negocis.
En cultura, en marxa aquesta hora la inauguració de l'exposició al Disseny Hub de Barcelona, que repassa l'univers de Vinson i IKEA. La mostra posa en valor el paper democratitzador del disseny que han tingut les dues marques i la seva importància en el benestar de la gent. Es podrà veure fins al 23 de febrer, David Navarro.
L'exposició parteix d'una idea de Fernando Amat, director de la botiga Vinson. Va proposar fer una cerca, juntament amb el seu nebot, Sergi Amat, dels 100 objectes de la marca sueca que els hauria agradat tenir a la seva botiga. D'aquest impuls inicial, com a explicat el comissari Juli Capella, neix una mostra que recorre de manera paral·lela la trajectòria de dues marques que van néixer als anys 40 i que van arribar a tenir el mateix número d'objectes, 9.500.
Aquesta exposició no va de contraposició, va de miralls, de joc, de diferències positives amb un únic tema comú, que és democratitzar el disseny.
Més enllà de la zona on es troben els objectes d'IKEA escollits, l'exposició també recull peces clàssiques de Vinson i les seves mítiques bosses. Fins i tot, a la sortida es pot recollir un tros de paper d'embolicar de la botiga barcelonina.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui la cosa va d'esport en directe, del que ha passat, del que està passant i del que passarà, com per exemple que el Barça rep el Hammarby suec a partir de les 9 en el segon partit de la fase de grups de la Champions femenina de futbol. Després de la derrota a Manchester de la setmana passada, l'equip busca els primers punts a la competició. La blaugrana Mapi León deixava clar que al vestidor hi ha total compromís a revertir la situació europea.
La situación es la que es, perdimos el primer partido, ellas lo han ganado 2-0 en casa, entonces ellas creo que ya están como un poco más tranquilas. Si queremos esa primera plaza, no tenemos margen de error y esto es una realidad, entonces estamos pues concentradas y concienciadas de lo que es el partido de mañana.
També hi ha competició a la Copa Catalunya. La femenina es disputa la quarta eliminatòria corresponent als vuitens de final amb quatre duels. A les 8, Riudoms AEM, a 8:45, Sígol, Espanyol. I a les 9, Vic, Riu Primer, Cornellà i Igualada, Europa. A la Copa Catalunya masculina es juga l'últim duel de la quarta ronda al Vic Vilassar de Mar des de les 7 de la tarda. De moment, al minut 20 de partit, 0-1 pel Vilassar. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep a partir de 8:45 al Mònaco en la tercera jornada de la competició. Els blaugranes buscaran el segon triomf consecutiu. El base blaugrana, Nicola Provitola, espera que el públic del Palau empenyi a l'equip.
Es una cancha que sabe cómo apretarnos, sabe cómo empujarnos. Y bueno, creo que nosotros desde la pista tenemos que transmitir, ¿no? Hacia la gente. Lo que hace Justin con la gente, ¿no? Metiendo a todo el público. El otro día Darío que explota en el medio del partido.
A l'Eurocup masculina, la penya juga al Palau Olímpic a partir de 8:45 també davant el Wolves Vilnius en la quarta jornada de la competició. Radio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
L'equip lituà dels Wolves encara no sap el que és guanyar en competició europea aquesta temporada. El tècnic Dani Miret creu que el fet de tornar a jugar a casa ajudarà a canviar la dinàmica de resultats de l'equip.
Tornar a casa amb la nostra gent, crec que som un equip que ara mateix necessitem molt jugar a casa per tenir aquest punt d'equilibri i de regularitat que en els partits per diferents motius no estem trobant, però sí que tenim moltes ganes de venir a jugar aquí a casa.
La visita dels Wolves a l'Olímpic suposarà el retorn de l'exverdinegre Andrew Andrews, que ara juga en el conjunt lituà. Per altra banda, el jove Miguel Malik Allen ha passat finalment per quiròfan i estarà de baixa els pròxims mesos. El Joventut no descarta reforçar-se, però en cas de fer-ho, serà més endavant. El partit entre la penya i els Wolves de Vilnius es jugarà a partir de 8:45 del vespre.
I ara sí, es porta en directe a la Champions d'handbol. El Barça visita la pista del Zagreb. De moment, 14-19 al descans pel conjunt dirigit per Carlos Ortega. I també Champions masculina de waterpolo. Encara en joc el partit els dos partits en presència catalana. El Barceloneta està guanyant 8-16 a la pista del Jardran. I el Sabadell està perdent a la seva piscina per 8-14 davant l'Olympiacos grec.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de...
It don't matter if you're black or white.
quarts de vuit.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Salvador Illa es compromet a multiplicar per 4 els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya per acollir i engegar el nou model de finançament singular acordat amb Esquerra Republicana. Maria Pagès.
Ho ha dit durant la primera sessió de control del seu govern al Parlament de Catalunya, en la que ha demanat a Junts que ajudin a aconseguir el nou finançament a Madrid.
S'està treballant, s'han nomenat ja responsables, es prendrà les accions necessàries per poder dimensionar l'Agència Tributària de Catalunya, que bàsicament ha de multiplicar-se per 4.
La Fiscalia Anticorrupció demana al Suprem que investigui a l'exministre José Luis Ábalos pel cas Koldo.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el president Pedro Sánchez s'han creuat acusacions de corrupció a propòsit del cas Koldo en la sessió de control del govern espanyol.
Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya.
En el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso.
El govern espanyol anul·la el procés i la sentència contra Salvador Puig Antich 50 anys després de la seva execució en mans del règim franquista.
Avui s'ha fet entrega del document de reparació. La germana de Puig Antich, Immaculada Puig, ha agraït el pas de l'executiu espanyol.
Hace 50 años que estamos luchando por esto, por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Y en este momento para nosotros es muy importante y estamos como, no sé, como emocionadas y no tenemos palabras, la verdad. Gracias.
En cultura, en marxa aquesta hora la inauguració de l'exposició al Disseny Hub de Barcelona, que repassa l'univers de Vinson i IKEA.
La mostra posa en valor el paper democratitzador del disseny que han tingut les dues marques i la seva importància en el benestar de la gent. Es podrà veure fins al 23 de febrer. Juli Capella és el comissari de l'exposició.
Aquesta exposició no va de contraposició, va de miralls, de joc, de diferències positives amb un únic tema comú, que és democratitzar el disseny.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça obligat a guanyar a la Champions.
Les blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al Johan Cruyff contra el Hammarby suec en la segona jornada de la fase de grups de la màxima competició continental. Les jugadores dirigides per Pere Romeu, que van caure en la primera jornada a Manchester, es veuen amb la necessitat de sumar una victòria per redreçar el camí a Europa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Les últimes hores hem tingut una clara diferència entre les comarques de l'oest i les de la costa. Encara es provisqueix una mica cap a les terres de Ponent, així com a gran part del Pirineu, al nord de la Catalunya central, després d'aquest matí que ha portat alguna pluja, sobretot aquest migdia, a gran part de la demarcació de Lleida i de l'interior de Tarragona. Com dèiem, a prop de la costa, també gran part del prelitoral, l'ambient està dominat pel vent de Garbí, que està arribant més recent, per tant amb núvols més esquifits i també amb una temperatura força més alta que ahir. Aquesta nit i demà al matí ens creua una part activa d'una pertorbació. Per tant, demà al matí, sobretot també al migdia, tindrem ruixats en moltes comarques, els més importants al Pirineu Lleidatà i a les comarques barcelonines. Acabaran estenent fins a Girona, però demà a la tarda acabaran desapareixent pel nord del país. En canvi, demà a la tarda i vespre tornaran a entrar algunes pluges per les comarques de l'Ebre o del Pirineu Lleidatà i demà amb una temperatura que baixarà. Sobretot, ho sentirem ja al final de la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara queden aturades, però tot i així sembla que vol millorar i ràpidament la situació. Com dèiem, queden retencions, podríem dir, habituals a l'extrem nord de Barcelona, 658, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. També aquesta zona del Vallès, a l'autopista AP7, ho comentàvem anteriorment, aquest accident a Mollet del Vallès. Ara ja estan tots els vehicles, aquest era un vehicle retirat, però encara quedaria un parell de quilòmetres de lentitud entre Santa Perpètua, Mollet, en sentit nord. Aquesta zona, però, hauria d'anar millorant de mica en mica. També encara tenim aquestes obres i un petit tram de retencions que no arriba al quilòmetre a la C-16 a Terrassa i en sentit nord, en sentit Manresa. Però vaja, com et deia, en general sembla que ja vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Mm.
The Factory Barcelona, la fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, IoT, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa afronta la primera sessió de control al seu govern, prometent que multiplicarà per 4 els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya per acollir i engegar el nou model de finançament singular acordat amb Esquerra Republicana. Tot plegat mentre a Madrid la sessió de control del govern espanyol ha estat marcada de nou per un debat tens entre PSOE i PP.
Pel que fa al govern català, Illa ha demanat a Junts per Catalunya que defensi aquest nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. També ha assegurat que ben aviat hi haurà inspectors per sancionar els propietaris que facin fregon els lloguers. Tot plegat en un debat on Junts l'ha acusat de pactar algunes resolucions del debat de política general amb el Partit Popular i Vox.
Són les principals conclusions d'aquesta primera sessió de control del govern de Salvador Illa. Mont Carvajal.
Salvador Illa s'ha estrenat en una sessió de control com a president i Junts com a primer grup de l'oposició. El seu president parlamentari, Albert Batet, l'ha acusat de sucursalista per haver participat en actes amb el rei i per haver votat 41 resolucions amb el Partit Popular i Vox en el debat de política general.
Vostè, escolti'm, ha anat amb fins tot amb helicòpter militar amb el rei durant aquests dos dies. S'ha vist més vegades amb el rei que amb cap altre partit d'aquesta cambra parlamentària. I això fa que segurament s'oblidi dels problemes dels catalans, dels problemes reals dels catalans, com són, per exemple, les 31 incidències diàries que hi ha al servei de Rodalies. Menys helicòpter i més Rodalies, senyor president.
Illa els ha demanat que ajudin a aconseguir el nou finançament a Madrid i davant d'Esquerra s'ha compromès a quadruplicar els recursos per l'Agència Tributària Catalana i a complir el calendari acordat pel nou finançament.
S'està treballant, s'han nomenat ja responsables, es prendrà les accions necessàries per poder dimensionar l'Agència Tributària de Catalunya, que bàsicament ha de multiplicar-se per 4.
Illa s'ha compromès també amb els comuns a sancionar qui se salti la llei amb els lloguers de temporada i a fer-ho el més aviat possible i amb els inspectors que facin falta. 150, segons Jèssica Albiach.
Ho dèiem ara en portada, mentrestant a Madrid, tensa sessió de control al Congrés dels Diputats. El líder del PP i el president del govern espanyol s'han creuat acusacions de corrupció en un agre debat que ha tingut el cas Coldo com a protagonista. Avui, que la Fiscalia ha demanat al Suprem la imputació de l'ex número 2 de Sánchez, l'exministre José Luis Ábalos. Pere Sanz.
Els populars aprofitaven la sessió de control al govern per llançar una nova ofensiva política contra Sánchez pel cas Coldo, tot plegat després que dilluns s'encetessin l'ofensiva judicial a l'Audiència Nacional. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat la dimissió del president del govern pels casos de corrupció i en la seva resposta Sánchez ha demanat disculpes a la ciutadania i ha insistit en la contundència del PSOE davant la corrupció.
Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya.
En el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Por tanto, señoría, tápense un poco, que de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra de l'abecedari.
A més, Sánchez ha lamentat l'oposició que ha qualificat d'estèril del PP i ha avisat als populars que queden 1.000 dies de legislatura.
També el Tribunal Suprem ha obert una causa contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de secrets en el cas de la difusió de dades relatives a una investigació per delictes de frau fiscal i falsedat documental contra un particular, en concret, la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
De moment, el fiscal general ja ha dit que descarta dimitir i ha convocat la Junta de Fiscals. García Ortiz defensa la seva actuació i diu que va fer la nota de premsa per combatre falsedats de la parella d'Ayuso.
En el capítol de reaccions, el PP ja li ha reclamat que ple mentre que des del govern espanyol defensen la seva feina.
Escolteu el diputat popular Miguel Tellado i la resposta del ministre de l'Interior, Fernando Grande de Marlaska.
Qué grave que quien tenía que perseguir los delitos acabe cometiéndolos para cumplir las órdenes del señor Uno. Nos lo explicó Sánchez. ¿Y la fiscalía de quién depende? Pues eso, están ustedes metidos en un gran lío, en un gran lío. A lo que ha hecho referencia hoy respecto al fiscal general del Estado, me gustaría que no tapen lo principal y más importante que subyace. Hay un señor que ha reconocido dos delitos fiscales, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ustedes a ese respecto no dicen nada. Nosotros no utilizamos, no instrumentalizamos
y sobre todo el bulo no forma parte de nuestra política.
Encara en clau judicial i pel que fa al procés, Jordi Turull ha portat al Tribunal Constitucional el primer recurs per la no aplicació de l'amnistia.
Turull considera que s'han vulnerat drets fonamentals com la legalitat penal i la tutela judicial efectiva. Denuncia davant del Constitucional que no amnistia la malversació de l'1 d'octubre. El Suprem ha fet una interpretació extravagant, imprevisible i analògica. Ara serà el Constitucional de majoria progressista qui tindrà l'última paraula.
Doncs encara al voltant del procés, acusen d'estafa l'organitzador d'un acte a Arenys de Mar per commemorar l'1 d'octubre. L'home va desaparèixer sense haver pagat el muntatge dels escenaris ni les actuacions musicals. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
Segons ha pogut saber Ràdio Arenys, aquest matí l'organitzador Jordi Mateu ha enviat missatges a les persones afectades convocant-los a una reunió a finals de la setmana i justificant la seva absència per motius de salut. A dia d'avui, artistes, col·laboradors i entitats han denunciat que no han cobrat el que se'ls havia compromès i l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha fet públic que elevarà el cas a la Fiscalia, tal com ha avançat l'alcalde Estanis Fors.
Hem emplaçat doncs, a fer una reunió amb tots els afectats aquí a l'Ajuntament per veure com ho solucionàvem. I nosaltres denunciem aquest senyor per Fiscalia, s'ha de veure que ha sigut una estafa amb un agent, però també no a l'Ajuntament, perquè nosaltres no ens ha estafat res, perquè nosaltres no tenim res signat, simplement hem deixat uns espais per fer conferències i per fer xerrades que de fet es van fer, però sí que ens sentim que el nostre nom doncs, ha quedat amb el mes com a Ajuntament d'Arenys de Mar.
Per la seva banda, entitats sobiranistes com l'ANC d'Arenys de Mar es desmarquen de l'acte, però afirmen sentir-se culpables per haver promocionat el projecte.
Les germanes de Salvador Puig Antich, el darrer condemnat a mort a Garrotville del franquisme, han agraït aquest dimecres l'anul·lació de la seva sentència.
Ha estat en un acte on el ministre de Memòria Democràtica els ha entregat també una declaració de reconeixement i reparació després de 50 anys de lluita per aconseguir-ho. Ángel Víctor Torres ha remarcat que queda anul·lat tant el tribunal com la condemna que va patir l'activista l'any 1997.
En el texto es muy importante que se enfaticen dos cuestiones. Primero, que el Consejo de Guerra dictó una sentencia injusta y por tanto se anula y que esos jurados y ese proceso estaban fuera del marco jurídico, de la defensa de los derechos humanos y del mínimo, la mínima defensa de quien estaba encausado y por tanto también se anula la sentencia pertinente.
I aquest ha estat el moment en què la germana de Puig Antich, Immaculada Puig, ha agraït el reconeixement.
Hace 50 años que estábamos luchando por esto, por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Y en este momento para nosotros es muy importante y estamos como, no sé, como emocionadas y no tenemos palabras, la verdad. Gracias.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, cau un menor des del balcó d'un tercer pis a Vilaseca.
Els Mossos d'Esquadra treballen per aclarir les causes per les quals un nen d'uns 4 anys d'edat s'ha precipitat des d'un tercer pis al carrer Sant Jordi de Vilaseca aquest dimecres. La policia catalana ha rebut l'avís dels fets a 3:45 de la tarda i s'ha traslladat als llocs del fet juntament amb 4 dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques. Els serveis mèdics han atès el menor al mateix carrer i l'han traslladat a l'Hospital Joan 23 en estat crític. Els agents han dut a terme les gestions corresponents amb la família del menor per determinar com ha pogut caure.
Més qüestions. El síndic de Greuges de Catalunya obre la porta a que els milers de persones vulnerables que han rebut una carta de drets socials per reclamar el retorn de prestacions amb imports erronis es puguin acabar quedant els diners. Ho sustenta en un precedent de la justícia europea. Fins a finals d'any es calcula que rebran la notificació 9.500 ciutadans. Lluís Mata.
De moment, el síndic de Greuges està analitzant tota la documentació per esbrinar si el govern és l'únic responsable d'un problema que podria tenir l'origen en una mala actualització de la renda dels afectats. En cas que sigui així, el director de Drets Socials de l'entitat, Jordi Sánchez, ha explicat a la xarxa que hi ha precedents legals que han donat la raó als afectats que no han hagut de retornar els diners rebuts.
Ja hi ha algunes sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans amb altres circumstàncies, però anàlogues a països, concretament a Croàcia, on el Tribunal Europeu ja va dictaminar que no es podien reclamar quantitats del que ells definien de subsistència si les responsabilitats pels sobrepagaments eren exclusivament atribuïbles a l'administració.
La mitjana dels diners reclamats a les famílies vulnerables es mou al voltant dels 7.500 euros.
I sota el lema «Menja't les excuses», el Banc dels Aliments de Catalunya fa una nova crida a la solidaritat per la recollida d'aliments del Gran Recapte. La nova campanya es farà els dies 22 i 23 de novembre i s'ha presentat avui, coincidint amb el Dia Mundial de l'Alimentació. Esther Minguell.
El Gran Recapte arriba a la 16a edició fent una crida al voluntariat. Es necessitaran 16.000 persones per cobrir els més de 2.200 punts de recollida d'aliments arreu de Catalunya. I aquest any s'animen les entitats a muntar grups de voluntaris. Amb l'eslògan "Menja les excuses", el Banc dels Aliments vol sensibilitzar la població davant les excuses que es donen de vegades per no col·laborar. La directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, explica com podem participar-hi.
Podrem donar aliments en aquests punts de recollida, però no només. Hi haurà alguns punts que trobaran la modalitat de la donació econòmica. Però això per nosaltres també és molt important. De fet, el que faran les persones serà poder comprar, però no moure-ho del lloc. Nosaltres ja ens encarregarem d'anar recollint aquella compra al llarg dels propers mesos.
L'any passat, el Banc dels Aliments va oferir ajuda alimentària a 230.000 persones a través de 650 entitats repartides pel territori. L'objectiu de la campanya d'enguany és superar els 5.800.000 euros recaptats en l'edició anterior.
Notícies en xarxa.
Aplicar maniobres de reanimació a una persona que està patint una aturada cardíaca i fer-ho abans que arribi l'ambulància augmenta entre 2 i 3 vegades la possibilitat de supervivència de l'afectat.
Avui és el Dia Mundial de l'Aturada Cardiorrespiratòria i per aquest motiu el Sistema d'Emergències Mèdiques ha organitzat tallers formatius arreu de Catalunya després de constatar que l'any passat només en el 40% dels casos el pacient va rebre suport vital previ per part dels testimonis.
Anna Ruiz.
Durant el 2023, el SEM va atendre 2.700 aturades cardíaques a Catalunya i en el 40% dels casos, algun testimoni va realitzar maniobres de reanimació. Del total de persones afectades, únicament el 30% va arribar a l'hospital en vida. Els equips d'emergència tenen clar que actuar abans que arribi l'ambulància augmenta les possibilitats de supervivència i és per aquesta raó que incideixen en la necessitat de formar la ciutadania en primers auxilis. La directora del Sistema d'Emergències Mèdiques és Anna Foncarni.
Tenim un 60% de situacions en què els testimonis que ens truquen perquè necessiten aquesta ajuda podrien, doncs, d'alguna manera fer aquest aprenentatge i fer aquest intent de donar oportunitat de vida a la persona, doncs, que acaba de tenir l'aturada.
Els experts adverteixen, però, que abans de qualsevol acció, en el cas de ser testimoni d'una situació d'emergència, passa per trucar al 112, que ajudarà i guiarà en la tècnica per aplicar les maniobres de reanimació. El SEM ha organitzat avui tallers formatius a 13 municipis catalans.
Doncs un dels punts on s'han fet els tallers és la plaça Major de Vic. Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
Per cada minut que passa es redueixen en un 10% les possibilitats de supervivència d'un pacient amb una aturada cardíaca. Una gran part de l'èxit de la salvació d'un pacient és que la gent del carrer que se'l trobi, en aquest cas, l'ajudi. A la Catalunya Central han atès a més de 130 pacients en aquesta situació i en un 42% dels casos hi havia algú fent la reanimació cardiopulmonar. Ho explica Jordi Calafell, cap del SEM a la Catalunya Central.
No s'ha de tenir por, són maniobres salvadores. Mal, més mal del que té aquella persona en aquell moment té el cor parat, més mal no li farem. Es pot trencar alguna costella? No, és que no ens hem d'amoïnar, vull dir, és que li podem salvar la vida i tindrà una costella trencada. Ostres, li haurem salvat la vida, no? Vull dir, és que realment això és fonamental. I ja et dic, que són maniobres supersenzilles, no hem de tenir por.
Avui és el Dia Mundial de Conscienciació de l'aturada cardiorrespiratòria i és per això que el SEM vol que tothom sàpiga fer un RCP.
Més qüestions. Una setantena de responsables de ràdios locals de Catalunya s'han reunit avui a Granollers per actualitzar el llibre blanc de la ràdio local, debatent sobre preocupacions i traçant les línies de futur. La jornada de treball l'ha organitzada la Federació de Mitjans de Comunicació Local amb la col·laboració del MAC i la XAL. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
La federació ha considerat oportú fer el debat ara perquè les ràdios locals, majoritàriament municipals, estan en plena revolució comunicativa i procés de digitalització, perquè és l'any del centenari de la ràdio a Catalunya. En una fase prèvia al debat d'avui, un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha fet un estudi on es veuen coses com ara que les ràdios locals tenen molt poc personal en plantilla i el voluntariat és imprescindible. Alhora, els voluntaris són necessaris perquè són la societat, segons la presidenta de la federació, Gemma Peris.
Que un cop a la setmana, un cop al mes o un cop cada 15 dies vindran els estudis per explicar moltes coses des de la seva sabidoria o pel fet que representin alguna entitat i justament aquesta és una dels factors claus de la ràdio de proximitat. Per tant, és vital i imprescindible que hi hagi un volum de col·laboradors elevat.
L'actualització del llibre blanc de la ràdio local la presentaran en el Congrés Internacional de Ràdio que se celebrarà el 15 i 16 de novembre a Barcelona.
I a Calonge i Sant Antoni, una campanya arqueològica ha permès trobar les restes d'una torre i dibuixar com era la façana de la vila romana del Collet, datada del segle I abans de Crist. També es compta amb una nova informació que ajudarà a detectar en quin moment es va abandonar part de la vila. Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
Els arqueòlegs han treballat durant un mes aquesta tardor a la vila romana del Collet de Calonge i Sant Antoni, que els ha permès descobrir una nova gran habitació de la vila romana, que conserva tot el terra i el sostre caigut a sobre. Ho detalla Elisabet Monet, qui ha dirigit el treball de camp.
En aquesta ala oest hem descobert diverses noves habitacions que encara no s'han pogut excavar, però en una d'elles, on sí que hem pogut intervenir, hem documentat una gran estança pavimentada amb morter hidràulic, que és aquesta barreja de fragments ceràmics amb aigua i calç, que conservava sobre seu totes les teules i parts de la, i revestiment de la paret caigudes a sobre, i excavar aquest potent enderroc ens permetrà saber o detectar en quin moment es va abandonar aquesta part de la vila.
A més, s'ha seguit excavant la trinxera que enllaça les diferents zones d'aquest espai i s'ha destapat els fonaments d'una torre de la vila d'època republicana. La inversió per la campanya d'aquest any ha estat de 45.000 euros. Els treballs tenen el suport de la Universitat de Girona, l'Ajuntament de Calonge i la Generalitat de Catalunya.
En cultura, en marxa aquesta hora la inauguració de l'exposició al Disseny Hub de Barcelona, que repassa l'univers de Vinson i IKEA. La mostra posa en valor el paper democratitzador del disseny que han tingut les dues marques i la seva importància en el benestar de la gent. Es podrà veure fins al proper 23 de febrer. I a l'acte hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Clàudia Bronsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Una inauguració que ha comptat amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de l'arquitecte i comissari de l'exposició, Juli Capella, de l'ànima de Vinson, Fernando Amat, i del CEO IKEA Espanya i CEO IKEA Catalunya. Aquesta mostra neix amb la voluntat d'homenatjar l'empresa de disseny espanyola Vinson, que va tancar l'any 2015. Al centre de l'exposició hi trobem aquests 100 objectes de l'empresa sueca que, tal i com diu el títol, a Vinson li hagués agradat vendre a les seves botigues. Aquesta és una manera de plasmar el paral·lelisme que hi ha entre les dues marques de disseny. I és que tant IKEA com Vinson van néixer amb l'objectiu de democratitzar el disseny, és a dir, a posar-lo a l'abast de tothom. Tot i que IKEA té més de 400 botigues arreu del món i Vinson només en tenia dues a Espanya, les dues oferien més de 9.000 productes diferents. Una diversitat s'ha quedat plasmada aquí. El compromís per la sostenibilitat tampoc s'ha deixat passar per alt. La mostra, 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir Vinson, s'inaugura avui i es podrà visitar el Disney Hub de Barcelona fins al febrer de 2025.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. I avui ha arrencat la 76a Fira de Frankfurt, la més important del sector editorial, i Catalunya hi tindrà una presència destacada gràcies a l'estand Catalonia, Land of Books, Barcelona, City of Literature.
Un espai impulsat pel Departament de Cultura i l'Institut Ramon Llull. Aquest 2024 assistiran a l'estand català un total de 38 editorials, entre les quals hi ha Club Editor, Flamboyant, Vicenç Vives, Eumo i el grup 62.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui l'actualitat passa per l'esport en directe, com per exemple el partit del Barça, que rep el Hammarby suec a partir de les 9 en el segon partit de la fase de grups de la Champions femenina de futbol, després de derrotar el Manchester. Després de la derrota a Manchester de la setmana passada, l'equip busca els primers punts de la competició. Ja tenim l'11 de Pere Romeu amb Catacoll a la porteria, defensa per Rolfo, Engen, Mapi León i Ona Batlle, mig del camp per Patri, Aitana i Alexia, i a la davantera Graham, Clàudia Pina i Iwa Pajor. Una Pere Romeu que té clars els paris del Hammarby i espera una reivindicació de l'equip.
Jugadores que t'activen bé a gent entre línies i és un equip que sol atacar amb bastanta velocitat i que sol arribar amb bastanta gent a l'àrea. Després en defensa és un equip força agressiu, és un equip que pressiona bastant a dalt, així que demà és un dia per treure la nostra millor versió i apropar-nos a fer 90 minuts de bon nivell, que és el que volem.
També hi ha competició a la Copa Catalunya. La femenina es disputa en els vuitens de final amb quatre duels. A les 8, Riudoms AEM, a 8:45, Sigul Espanyol, i a les 9, Vic Riu Primer, Cornellà i Igualada a Europa. A la masculina s'està disputant el Vic Vilassar de Mar, ara mateix al descans, amb victòria per als maresmencs per 0-1. En bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça rep a partir de 8:45 el Mònaco en la tercera jornada de la competició. Els blaugranes buscaran el segon triomf consecutiu. A l'Eurocamp masculina, la penya juga al Palau Olímpic, també a la mateixa hora, davant el Wolves Vilnius, en la quarta jornada de la competició. Un triomf deixaria els verdinegres co-líders del seu grup. I també a l'Eurocup femenina per a l'Espart Girona, que juga a Fontejau a partir de les 8 davant el Magnolia Campobasso italià. Girona FM, Pau Villafañe.
Les italianes són, en principi, el rival més dur del grup de l'Uni Girona i compten amb un joc interior molt potent des d'on poden amenaçar l'equip gironí d'habilitat en aquest aspecte. Roberto Íñiguez, en la prèvia del partit, destacava que, tot i que això just ha començat, està satisfet amb el rendiment de l'equip, però que no va a la badar.
Saber que tenemos mucho margen de mejora, pero vamos sacando los partidos, y esto siempre es importante, ¿no? Pues bueno, te empuja, ¿no?, el ganar al final, pero tampoco pensemos que porque hemos ganado, bueno, estamos en una dinámica, no. Yo sé todo lo que falta, pues sé que en cualquier momento igual podemos tener un susto, ¿no?
En aquest sentit, el tècnic recordava que jugar dues competicions requereix un esforç important i sense la plantilla al complet tot és més complicat, després de la lesió d'Ainhoa López i la manca d'una pívot. Una situació que va reconèixer espera que no duri gaire. El partit, avui a les 8 del vespre, a Fontejau.
A la Champions d'handbol, el Barça està jugant a aquesta hora a la pista del Zagreb en la cinquena jornada de la competició europea. De moment està guanyant el conjunt de Carlos Ortega per 21-24. S'ha jugat aquesta tarda a la Champions de Waterpolo dos partits. El Barceloneta ha guanyat a la piscina del Jadra amb 8-16 i el Sabadell ha perdut a casa a Can Llong davant l'Olympiacos per 8-15.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat.
La xarxa de comunicació local.
La millor música de tots els temps. Ona Malgrat.
Baby, why leave me alone?
If it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. You know, I hopped into my car. Didn't get very far, no.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'Ajuntament de Barcelona demanarà la